Bon dia i bona hora. Segur que encara anirà arribant gent, oi? Però val més que siguem el màxim de puntuals perquè després no s'esguerri tot plegat. Bé, avui, en la segona sessió dedicada a Joaquim Xirau, sobretot a la pedagogia de Joaquim Xirau, tinc el goig que el professor Conrad Vilanou, que és algú que ha treballat prèviament sobre Xirau i el coneix de temps i en coneix molt bé l'obra, tinc la satisfacció que sigui ell qui ens faci la primera sessió avui, com va passar ahir, amb filosofia, però avui ens passarà també amb pedagogia. Tindrem una excel·lent sessió, la primera el professor Conrad Vilanou i la segona el professor Octavi Follat, que clavarà la cosa. Per tant, començarem ara de seguida. Agraeixo moltíssim la presència del Conrad Vilanou i procurarem cenyir-nos més o menys, tot i que si ara necessites l'hora sencera la pots fer tranquil·lament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, professor Terri Cabres. És per mi un goig i una satisfacció ser aquí avui, a Figueres. La segona vegada que vinc a Figueres a parlar de Joaquim Xirau. Fa 5 anys se'm va convidar per parlar i amb una visió més general sobre Xirau. Vaig titular llavors la conferència Quan la filosofia esdevé pedagogia. Hi ha un opuscle que recull aquesta conferència. I és per mi també una satisfacció venir convocat per la càtedra Ferreter Mora, perquè Ferreter Mora va ser deixeble d'en Xirau. En Ferreter Mora, tot i que no va acabar els estudis, es va examinar juny-juliol del 36 de la prova de maduresa, perquè no feia els cursos reglats dels comuns, i en Ferreter la primera intuïció que va tenir no va ser filosòfica, sinó va ser pedagògica, i els primers escrits que té són en aquest camp. Precisament Ferreter va traduir aquest llibre, que perdoneu que està molt esparracat, però que el guardo amb molt amor, que és el llibre La pedagogia sistemàtica de Flintner, traduïda i publicada a Barcelona l'any 1935 a l'editorial Labor. La traducció és de Ferreter, i no només la traducció, sinó el pròleg i fins i tot les notes a peu de pàgina. Després, si s'escau, faré algun petit comentari. Per l'altra banda, he repartit, i aquí qui no ho tingui, doncs en tinc uns quants també aquí a vostra disposició, que és el facsímil del seminari que Xirau va obrir a Barcelona a finals de 1929, però que va començar a treballar l'any 1930, i aquí veurem la concreció del seminari de pedagogia. El seminari de pedagogia de Barcelona l'any passat va celebrar el 75è aniversari, en ocasió del qual també es va publicar l'obra del professor Follat, Pedagogia i Narrativa, i d'alguna manera amb aquest programa es veu aquí la llegenda, l'objectiu, una mica la filosofia de l'educació que en la dimensió pràctica de cara als mestres, que és el que volia Xirau, i per l'altra banda qui són amb el programa els amics, els companys, els professors que va convocar Xirau per formar part d'aquest seminari de pedagogia. Dit això, penso que serà difícil dir coses noves de Xirau. Serà difícil dir coses noves perquè ja he dit que fa 5 anys vaig publicar un opuscle, que ahir va haver un reguitzell de ponents que van abordar els temes més nuclears de la seva filosofia, que les comunicacions, pel que m'han dit, van completar aquest panorama, i a mi em serà difícil dir coses noves. En tot, també, els que ens agrada la història, tenim l'avantatge de dues novetats. Una és de l'obra completa d'en Xirau, aquests 4 volums que faciliten molt la tasca i que avui en dia ajuden a poder fer treballs i estudis de manera sistemàtica. I per l'altra banda, l'aparició d'algunes memòries, no moltes, però d'algunes, recordo les del doctor Moisés Broixi, que han tingut un extraordinari èxit, recordo, per exemple, les de Ramon Galí, que d'alguna manera, de manera molt col·lateral, hi ha referències a Xirau, i més que aviat sobre Xirau, sobre la generació, el grup de deixebles que Xirau encapçalava. Per tant, poques coses noves aportaré, i en qualsevol cas venen determinades, repeteixo, indirectament per aquestes fonts memorialístiques. Per altra banda, el títol de la conferència, que és un títol clàssic, Joaquim Xirau, política vol dir pedagogia. Aquest títol, inclús avui en dia se'n fa un ús abusiu d'aquesta expressió, Això és fruit d'un llibre, jo porto les fotocòpies, que es presentava com un manual pràctic de socialisme català, Política vol dir pedagogia, editat per la Biblioteca d'Estudis Socials l'any 1933, obra de Rafael Campalans, amb un pòrtic no pròleg de Joaquim Xirau. Campalans, aquell mateix any, el 1933, va morir ofegat a la platja Torredembarra, on estiuejava el setembre d'aquell any, i per tant, probablement, el líder polític pràctic, si Xirau era el teòric del socialisme català o el teòric filosòfic d'una manera d'entendre la vida, el país i la cultura, Campalans era l'home a l'acció, l'enginyer, l'home tècnic, que també conreuava les humanitats, però que tenia una gran ascendència sobre la joventut treballadora. Tots dos, d'alguna manera, es van donar cita amb aquest llibre. Aquest llibre és clar, amb el títol Política vol dir pedagogia. La frase s'ha fet famosa, però si mirem l'obra completa d'en Xirau, trobarem que l'any 1944, ja a l'exili, a Mèxic, amb un article que ell escriu tot recordant la semblança, fent la semblança de Julián Sanz del Río, diu concretament, i ho diu ja llavors en castellà, som a Mèxic, l'any 44, política és pedagogia i pedagogia, metafísica i religió. És a dir, són poques paraules, però òbviament tot un itinerari que d'alguna manera marcarà també la meva exposició al llarg de la sessió d'avui. Per tant, amb aquesta sessió intentaré abordar, l'abordaré i la plantejaré en tres ítems, en tres capítols, en tres aspectes. El primer aspecte seria les relacions de Xirau amb la institució Libre d'Ensenyança. Al meu entendre, Xirau és hereu, i si en podíem dir el capitost, el cònsul de la institució Libre d'Ensenyança a Catalunya. En un segon moment abordaré l'articulació política vol dir pedagogia, i finalment, quasi a manera de postila final, abordaré, perquè és un tema que afecta la jornada d'ahir i afecta el que se'n diria la filosofia de les ultimidades i, per tant, a la transcendència del pensament de Xirau, abordaré aquest pas de la pedagogia vers la metafísica i vers la religió. En tot cas, ara començaré, i començaré doncs plantejant el context amb el qual es mou Xirau i què li va moure Xirau per fixar-se en la pedagogia fins al punt de crear a l'any 1930, de fet seria les darreries dels anys 1929, però comença a caminar l'any 1930 aquest seminari de pedagogia. Aquest seminari de pedagogia cal situar-lo, aquest del qual tenim aquí el programa aquí, que això serà el nucli perquè després l'any 1933 a Barcelona es creï una secció de pedagogia dins el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres, i la nova facultat resultant a l'any 33 es digui oficialment Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia. Malauradament la pedagogia desapareix, ningú més en recorda, per tant venim a reivindicar no només la disciplina, no, sinó fins i tot la nomenclatura. Què carai va passar amb el cap de Xirau perquè l'any 1929-30 ell feia poc que havia arribat de catedràtic a Barcelona, catedràtic de lògica, ell ja ha arribat a Barcelona, demana que se li acumuli una càtedra de pedagogia, però òbviament no se li acumula perquè des de Madrid se li diu que en aquells moments no hi ha estudis sistemàtics reconeguts i per tant no se li pot acumular una càtedra, que només existia a Madrid des de l'any 1904, i que per tant no se li pot acumular. Per tant, ell ve amb la intenció de crear una càtedra i primer, per tal fer-ho, necessita un seminari. Aquest seminari seguia esperem un moment, no, professor. Doncs, continuarem amb el plantejament. Xirau, quan arriba a Barcelona, vol crear a Barcelona, insisteixo, un seminari de pedagogia, perquè d'alguna manera la pedagogia havia entrat a la universitat, a Europa, sobretot a Alemanya, després de la Primera Guerra Mundial. Abans de la Primera Guerra Mundial, a Alemanya només hi ha quatre universitats que tinguin estudis universitaris de pedagogia. Després de l'any 1919, per sortir una mica de l'atzucac de la crisi, de la cultura de la crisi que s'instal·la a Europa, i sobretot a l'Europa centroeuropea després de la Primera Guerra Mundial, es recorre a la pedagogia com una espècie de saber de salvació. Per tant, Xirau, d'alguna manera, també recorrerà amb un esquema que serà germànic, com a mínim, des del punt de vista intel·lectual, per tant que la pedagogia s'incorpori a la universitat. És obvi que perquè la pedagogia s'incorporés a la universitat es necessitava crear, per una banda, una institució, un seminari, que donaria lloc a una secció i a una ampliació del títol de la facultat. Necessitava també una empara intel·lectual. Una empara intel·lectual, i on la van a buscar va ser Alemanya. I Alemanya va trobar el que d'alguna manera venia des del segle XIX, que és la filosofia de Wilthey, que havia explicat Cosío al Museu Pedagògic l'any 1914, que després havia divulgat Ortega entre nosaltres. I naturalment aquesta obra que tradueix Ferrater és un manual de pedagogia fet en les filosofies de l'esperit. Les filosofies de l'esperit, per dir-ho de manera curta i directa, diríem, hi ha ciències de la naturalesa, primera crítica kantiana, tenim normativitat, tenim moralitat, tenim educació de la voluntat, segona crítica kantiana, això seria tradició neokantiana, Paul Natorp, i d'alguna manera necessitem establir un tercer punt, un nexe, entre la dada biològica, fisiològica, allò que diu la ciència, el factum de la ciència, i allò que diu el que hem de fer. Perquè d'alguna manera, si fem una pedagogia que només faci fisiologia, caiem amb el positivisme estèril, si només fem normativitat, què s'ha de fer, com diuen els neocantians, i sobretot com diu Natorp, l'escola de Marburg, podem caure en un neonidealisme. Per tant, per poder buscar un terme mig, busquem una tercera pedagogia, un nou anclatge, que són les ciències de l'esperit. Aquestes ciències de l'esperit, a Alemanya, als anys 30, té un autor a Berlín, que és clau. A llavors, fa 50 anys d'edat, que és jove, relativament jove, morirà l'any 63, Edward Spranger. Spranger, un gran psicòleg, un gran filòsof i un gran pedagog. D'alguna manera, amb aquest context intel·lectual, arriba a Xirau a Barcelona enviant a estudiar pedagogia a Alemanya un deixeble seu, un deixeble gironí, que serà Roure Parella. Per tant, d'alguna manera, Xirau, quan arriba a Barcelona, té al seu cap tot aquest model. Per altra banda, ell té la voluntat de que els mestres s'incorporin a la universitat. Perquè, clar, es pot fer pedagogia, es pot donar estatut universitari als estudis dels mestres, vol dignificar els mestres, que al cap i la fi seran els que faran possible que la política sigui pedagogia, però, clar, aquests mestres tenen dificultats. Per tant, farà que les classes siguin hores de tarda-nit, farà que les conferències bàsicament públiques es facin els dissabtes a les 7 de la tarda, en la qual cosa podrà facilitar l'accés també de la classe treballadora i intentarà eliminar l'examen del llatí, per tant que els mestres no tinguin la barrera acadèmica i literària dels batxillers per poder estudiar i incorporar-se a la universitat. D'alguna manera, jo penso que Xirau és un neonoucentista, Pla ho diu en relació a Campalans, i jo penso que això es podria aplicar també amb el cas concret d'en Xirau. Per tant, d'alguna manera vol establir una heliomàquia orsiana, vol dir una lluita per la cultura, una lluita per les llums, i amb aquesta lluita per les llums és una lluita, a diferència de l'orsiana, compromesa políticament i compromesa amb el nou règim republicà que s'instaurarà a l'any 1931. Per tant, el projecte pedagògic que presenta, que ofereix Xirau als anys 30, jo crec que és un projecte pedagògicament modernitzador, ideològicament idealista, pregonament espiritualista, depèn de les ciències de l'esperit, i de signe clarament reformador, reformista. Per Campalans, però també per Xirau, res d'aldarulls ni de revolucions socials, i per tant res que recordi la revolució soviètica de 1917. D'alguna manera és un plantejament un xic utòpic i un xic idealista, i el professor Francesc Gomà va dir i va escriure que era un plantejament clarament platònic. Però Xirau, amb aquest mateix pòrtic de política, vol dir pedagogia, escriu: masses, homes i partits van i venen, s'exalten i es deprimeixen, oscil·len i es moven d'una manera absurda, sense prou sentit ni coherència. El que és curiós que un home que escrigui això, que hi hagi una desconfiança vers els partits, ell mateix sigui l'element fundador de la Unió Socialista de Catalunya l'any 23 i militi a la Unió Socialista, algú que té clar a l'any 33, no el 36 ni el 39, que encara ho devia tenir més clar, aquest distanciament vers la política dels partits. Curiosament, els seus deixebles crec que no van militar mai, parlo dels dos deixebles que em referiré a manera de postil·la final, no van militar mai a cap partit en concret. Per tant, amb el primer punt, presentaré a Girau com a fill de la institució lliure d'ensenyament, de la institució lliure d'ensenyança. Girau s'impregnà a Madrid, que era un pas obligat per qualsevol persona que volgués carrera, no només universitària, sinó que volgués guanyar oposicions a educació secundària a Madrid. Allà va fer el doctorat, allà va conèixer a Cosío, a la institució. Cosío li va desvetllar el nom de Giner, i és curiós que a Madrid, això no ho podré escriure perquè moltes coses no es poden escriure, però en tot cas probablement són més important dir allò que no portes escrit, que es presenta un Giner quasi catalanòfil. És curiós, es ve a dir Giner ve de gener, gener ve de januarius, és el mes, el primer mes de l'any. És a dir, l'intent que farà Girau de presentar la institució com una cosa no aliena a la tradició autòctona catalana, però que òbviament tindrà dificultats per convertir-se en cònsol, en representant d'una filosofia que ha nascut a Madrid, vinculada amb el creusisme i per tant la tradició germànica, però que no està arrelada a casa nostra. Des d'un punt de vista pedagògic, què és el que aprèn Girau al costat de Cosío? Moltes coses. Però una de les coses que aprèn és la manera de treballar, una nova manera de treballar. Una manera de treballar que quan arriba a Barcelona topa amb un catedràtic, el primer catedràtic, la secció de filosofia de Barcelona es va crear l'any 1910, el primer catedràtic de filosofia va ser un altre gironí, que jo crec que representa, aquí podríem fer, quan jo pensava venir aquí cap entrant, pensava podríem fer una espècie de dues ciutats, Girona la Levítica, Figueres la Revolucionària, o la Federalista, deixem-ho un federalista, perquè evidentment que l'any 13 guanya la càtedra, primer catedràtic de filosofia de Barcelona, Tomàs Carreras Artau, que hi ha el seminari d'ètica, i d'alguna manera hi ha dues maneres d'entendre l'ensenyament universitari. L'ètica, tal com l'ensenya doncs, amb el seu arxiu d'etnologia Carreras, i el nou seminari de pedagogia que donarà un nou impuls a la renovació de la pedagogia i de la pedagogia universitària amb Girau. Girau que va aprendre a Madrid, al costat de Cosío. Giner no crec que el conegués, però òbviament Cosío li parlava constantment de Giner. Sigui el que sigui, aprèn la manera de treballar del seminari germànic, és a dir, un ensenyament rigorós, per tant hi munta un seminari, òbviament un seminari amb una gran biblioteca, la biblioteca del Seminari de Pedagogia, doncs comprava llibres de psicologia, de filosofia, de pedagogia, de totes les llengües, l'obra completa de Nietzsche, l'obra de Dilthey, el Hardbook de Husserl, tot això entra per el Seminari de Pedagogia, no pel de filosofia, s'ha de dir que és la penetració universitàriament a Catalunya. Per altra banda, a part d'això, aprèn també un nou sistema pedagògic, l'educació del caràcter dels britànics, és a dir, el que havia a l'ambient aquell anglòfil que respirava la institució. Per altra banda, a la institució lliure d'ensenyança, el que s'havia desenvolupat és la voluntat de portar la gent a estudiar a l'estranger, tal com havia fet el Japó a les darreries del segle XIX. I en aquest sentit és el que d'alguna manera faran la gent de Madrid, promoure els viatges a l'estranger a través de la Junta per l'Ampliació d'Estudios, però hi ha un altre moviment interior, i és la gran quantitat de gent que va de Catalunya a Madrid, i jo diria que els que van més són els gironins. No sé per quines raons, me les imagino, me les puc imaginar, però no només va Girau a Madrid, que és probablement el primer que hi va devia ser Bosch i Ximpera, però Bosch i Ximpera va militar Acció Catalana i no Unió Socialista, i per tant d'alguna manera avui ens quedaré una mica fora del circuit, però sí que va Cassià Costal, que va a l'Escola Superior del Magisteri, Joan Roura Parella, que després anirà a Alemanya i acabarà als Estats Units, Josep Mallart, que portarà l'Escola del Treball i l'Escola Activa, Pere Rosselló, que acabarà treballant a l'UNESCO, és a dir, una plana major de la cultura catalana i de la pedagogia catalana són gironins que gràcies a aquesta voluntat viatgera i a aquesta voluntat d'estudiar viatgen primer a Madrid i alguns d'ells, el mateix Costal va viatjar a l'estranger, Roura també, Mallart també i Rosselló també a diferents llocs, repeteixo, doncs per poder vivificar i actualitzar el sistema pedagògic. És obvi que aquesta presència de la institució a Catalunya generarà actituds contràries. L'Alexandre Galí diu que Girau es cria fora de l'ambient filosòficament genuïnament català, que és fill d'Ortega i és fill de la institució i que, per tant, això d'alguna manera no l'acabava massa d'interessar. Per altra part, Campalans també va va formar part d'aquest ambient institucionista. Campalans, l'autor del llibre Política vol dir pedagogia, que és un recull d'escrits diversos, al Parlament de Madrid, el dia 27 de juliol del 32, després de la intervenció aferrissada d'Ortega d'alguna manera contra Catalunya i contra l'ensenyament, l'organització de l'ensenyament de Catalunya, s'aixeca Campalans, que podria ser l'home més clau, més o líder del socialisme català, i diu concretament: aquí hemos venido a estudiar, diu a Madrid Campalans, a examinar, a enjuiciar la forma de resolver la cuestión catalana, un grupo de hombres de Cataluña que nos sentimos hijos espirituales de esa generación formada por aquel gran hombre que aquí se ha mencionado, don Francisco Giner. Per tant, d'alguna manera, hi ha una espècie de coincidència en què tota aquesta generació republicana, en Jordi Maragall Noble, pare d'en Pasqual Maragall, té un escrit, un article a la revista Catalunya que parla de la generació universitària de 1932. D'alguna manera, aquesta generació, tota aquesta generació, jo penso que Catalunya, en bona part, no exclusivament, però sí en bona part, es manifesta deixeble o seguidora dels principis de la institució. Aquí no podríem parlar del Club Xirau, que doncs hi ha gent que el doctor Siguan segur que coneix, que molt probablement hi va accedir quan es reunien al carrer Provença 185 doncs una sèrie d'intel·lectuals a les tardes, però que en qualsevol cas el que sí que es voldria fer veure és que Xirau a Barcelona el que intenta establir són dues coses: primer, convertir la ciutat en campus, que això crec que és una novetat. És a dir, ara que es parla tant de campus universitaris, Xirau tenia la idea de campus. Vivia al carrer Provença 185, si no estic equivocat, donava les classes del Seminari de Pedagogia a la plaça Universitat, i perdoneu que Figueres parli de Barcelona, ja sé que això és un del centralisme barceloní, jo que sóc nascut a Barcelona se'm perdonarà, però per l'altra banda ell tenia un altre pes molt important per poder formar els seus estudiants i els seus mestres a l'Hospital Clínic, el laboratori de fisiologia que dirigia un altre gironí, l'August Pi i Sunyer. Per tant, d'alguna manera ens trobem la ciència empírica, allò de la primera crítica kantiana, factums, fets, on ens trobarem? Ens trobarem amb un treball fisiològic, que en aquell moment vol dir un hospital clínic obert l'any 1906, per tant, bastant modernet. On farem la formació filosòfica teorètica? Naturalment, la farem al Seminari de Pedagogia de la plaça Universitat. Però on farem les pràctiques i d'on traurem els alumnes i on viuran els alumnes? I tot això, ell pensa que això hi ha un nucli que és l'escola del treball. És a dir, la idea és unir escola del treball, home que treballa, amb home que pensa i amb home que fa ciència. I tot això amb un petit, amb menys d'un quilòmetre, perquè el que és director de l'escola del treball es fa en Palans, i d'alguna manera es tracta aquí de crear un teixit d'institucions, convertir Barcelona en campus, i a l'escola del treball situarà la Generalitat Republicana, la residència d'estudiants, que d'alguna manera és una còpia o mimètica més o menys de la de Madrid, l'escola normal de la Generalitat, l'Institut Psicotècnic de Mil i Mira i també els serveis d'ajuda als universitaris que després dirigirà Esbert. Per tant, d'alguna manera, aquest ambient universitari, d'aquesta pedagogia de voler d'alguna manera d'establir una ciutat educadora, una polis educadora preocupada per millorar l'educació dels joves i sobretot dels mestres en totes les dimensions. Imaginem uns mestres que van a classe a la Facultat de Filosofia, que després van a classes pràctiques de fisiologia als laboratoris a l'Hospital Clínic i que després fan pràctiques psicològiques d'observació amb l'Institut Psicotècnic que dirigeix Emili Mira i López. Tota aquesta situació va generar que aquests deixebles que al costat d'en Girau progressessin d'una manera ràpida. Van tenir molt èxit, molts van ser col·locats sense passar oposicions i això va generar una gran enemiga. Carreras, Tomàs Carreras, mestre de Girau, catedràtic de, ja he repetit, d'ètica, al Parlament de Catalunya, era parlamentari per la Lliga, per la circumscripció de Girona, diu concretament al Parlament de Catalunya el 12 de desembre del 33. No cita Girau, però és una crítica des de la Lliga i vista des d'en Carreras contra Girau, perquè en aquells moments del 28 al 34, Girau és una espècie de capitós, de cònsul, que fa i desfa, evidentment, en tot un projecte, que és el que estic dient, i filosòficament hi ha més coses, naturalment, i en aquest projecte, però veiem la crítica que li fa Carreras, diu: s'ha acabat la raça dels Giner de los Ríos. És a dir, que un dia aquí molt parla de Giner, van a Madrid, al Camp Palà, tots aquests senten hereus d'aquesta tradició, Giner havia mort ja, l'any 15, ja me'l recordo, diu, és una altra raça la que hi ha ara. S'ha acabat l'home apostòlic. Aquests que hi ha ara, en Girau, no és un apòstol. L'home autènticament pedagògic s'ha acabat. Val a dir que Carreras també havia sigut deixeble de Giner a Madrid, perquè tothom havia de fer el doctorat a Madrid i, per tant, hi havia... I era dels pocs alumnes que anava a classe. Avui no hi ha pedagog. Els que intervenen en aquesta desgraciada cultura catalana són una gent que ho abarca tot, i això és una crítica a Girau, que ho enxufa tot, vol dir enxufa els seus deixebles, i que es troba per tot arreu i que reorganitza tot. Per tant, s'ha de dir que l'obra que fa Girau es dona també en un context polític certament compromès. Bé, potser per acabar de recordar algunes coses, Girau va voler fer una pedagogia en consonància amb sense l'esperit, molt influïda per Goethe, ara no hi puc entrar-hi, l'any 32 es va celebrar el centenari de la seva mort i això pedagògicament va tenir una gran influència a Catalunya, però recordem que el doctor Lluís Folch i Camarasa, que va ser deixeble dels cursos del Seminari de Pedagogia, on Girau explicava bàsicament la República de Plató i història de la pedagogia, i recordant que després va iniciar la traducció de la pedagogia de Jäger, doncs Girau era vist per Folch, que seguia aquests cursos lliures, de la següent manera. Doctor Folch i Camarasa era metge, havia estudiat medicina, tot i que es va interessar per les qüestions pedagògiques i després va esdevenir gran professor. Bé, en qualsevol cas, Folch diu, va qualificar la pedagogia d'en Girau com una pedagogia superior. De fet, la càtedra d'educació a Madrid era de pedagogia superior, o alta pedagogia, a manera d'una ciència abstracta que pretenia ensenyar una pedagogia per uns pedagogs superiors, talment com si es tractessin d'uns filòsofs reis sense la filosofia, segons la filosofia platònica. Bé, en qualsevol cas, aquesta seria la primera aproximació. Un Girau, fill de l'hereu de la institució, una institució que hi vol catalanitzar, que sap que hi ha dificultats, perquè, òbviament, la solució que jo penso que té política en aquells anys Girau és unir Cosío Giner, Giner Cosío, amb, i això és més difícil, amb Pablo Iglesias, això és més difícil, però també ho diu i ho fa, i sobretot amb Pi i Margall. I, per tant, d'alguna manera, aquesta unió entre socialisme, federalisme i espiritualisme, que d'alguna manera és el que surt de tot això, doncs d'alguna manera ell sabia que tenia que donar, que tenia que oferir aquest producte amb una certa catalanitat. És a dir, que des de Madrid s'interessaven pels temes de Catalunya, que a Madrid Catalunya era central, que sí ho diu, en alguns moments, i que per l'altra banda, doncs, que els mateixos institucionistes tenien una ascendència catalana. És curiós, i aquesta frase no l'he dit, però si em permeteu, em sembla que la podria llegir, si la trobo, que em sembla que sí que la trobo, i si no, doncs la deixarem per una altra ocasió. Què és el que va quedar d'aquest esperit institucionista? Què va quedar de tot això a Catalunya? Quan Girau arriba a Madrid i li pregunta a Cosío, jove estudiant, què és la institució, es veu que Cosío li va dir, no és res, nada, la institució no és nada. I Cosío, sembla ser que les seves classes deia, educació o cultura anímica és el que queda quan no queda nada. D'alguna manera això és el que va quedar de la institució a Catalunya. Jo penso que el que va deixar és una cultura de l'esperit, és a dir, no va deixar res tangible, però va deixar un estat d'ànim, un impuls dinàmic cap a les zones superiors, una manera de pensar i d'abordar les qüestions educatives, en fi, un entusiasme pels valors que també a casa nostra es compartien de manera il·lusionada en aquests anys de paideia republicana que volien fer viure, reviure, això és, vivificar, proporcionar a l'educant, als joves, les condicions i els mitjans indispensables per tal que l'infant i el jove procedissin a la seva realització personal a través d'un procés de formació que entronca amb l'ideal neumanista de la Bildung de Goethe, tal com la va dissenyar amb el Meister. Per tant, d'alguna manera, Catalunya, la Catalunya republicana, enfila els anys 30 culturalment i enfila el política, vol dir pedagogia, sota l'empara doble de Weimar, la ciutat de Goethe, però la capital de la nova república alemanya que s'instaura després del fracàs. Bueno, de la caiguda del segon imperi germànic. Anem al política, vol dir pedagogia, que tothom ja he dit i és ben coneguda, que és una frase, bueno, és el títol d'aquest llibre, i que, per tant, d'alguna manera neix en un context molt clar. Aquest és molt clar, és una voluntat, bàsicament, la voluntat de Campalans, és que la via pedagògica es converteix en clau de volta de la reforma social. Per tant, per Campalans, per Girau, els joves cal educar-los, i estic parlant dels joves, sobretot dels que treballen, dels que són aprenents, dels que després seran contramestres a la indústria tèxtil, no dels joves universitaris. Estem parlant que Campalans és un enginyer, coneix Alemanya, ha traduït llibres d'alemany, té una cultura germànica, de la gran tècnica germànica del Segon Imperi, de la gran ciència germànica d'Alemanya del Segon Imperi, i Campalans en aquells moments el que vol és donar en aquests moments amb els joves aprenents una cultura humanística, i al seu torn, Girau sap que ell pot oferir aquesta cultura humanística. És a dir, que el política vol dir pedagogia, vol dir per fer política es necessita una pedagogia, però aquesta pedagogia vol dir es necessita un ensenyament professional. Els hem de fer tècnics, els hem de fer contramestres, hem de fer una classe dirigent, però aquesta classe dirigent necessita tenir cultura humanística. Evidentment, aquí bateguen llunyanament Humboldt, però més properament Spranger, quan diu que la cultura és una, i òbviament política vol dir pedagogia, d'alguna manera es caminarà cap a una cultura única. Única vol dir assimilar la tècnica amb les humanitats, i una escola única també, perquè vol dir que totes les classes socials tenen dret a estudiar, que totes les classes socials i els joves tenen dret a qualsevol home de profit pot tirar endavant, i que per tant la selecció universitària i acadèmica només es pot fer en raó del mèrit personal i no per raó econòmica. Per tant, les portes de l'ensenyament de la universitat estan obertes a tothom. Aquí jo crec, i aquí jo citaré i esmentaré el cas de Serra Húnter, perquè em penso que Serra Húnter està al darrere de tot això. En quin sentit? Perquè aquest projecte, jo penso, doncs, que planteja Girau, té tres elements claus. Política vol dir pedagogia. Quina política vol Girau? Vol una política culturalista. Quan dic Girau, Girau Campalans, Campalans Girau, aquí sí que podríem dir que això és un binomi. Volen una política clarament culturalista, clarament idealista i clarament humanista, amb aquests tres elements definitoris. I per tant, Serra Húnter el que aporta amb aquest projecte és la seva concepció de la cultura, d'una cultura que ha de ser bàsicament moral. La cultura que ha de ser bàsicament moral. Aquí no hi entraré, però jo penso que el llibre o els escrits d'en Serra Húnter, el 32, Filosofia i Cultura, em sembla que són clars per entendre-ho claríssimament quan parla del sentit moral de la cultura. Per tant, aquí tenim una cultura que ha de ser bàsicament moral, però també ha de ser idealista. Idealista vol dir hem de subministrar amb aquests joves aprenents avui, després doncs seran obrers qualificats i a la llarga encara més, perquè podran acabar a ser directius d'aquestes fàbriques o d'aquestes empreses, els hi hem de donar valors, els hem de donar ideals. És a dir, és veure el món des de la platònica, des de dalt, i pensant que una reforma social s'ha de fer des de dalt. Campalans arriba a ser, fins i tot, jo crec, una mica, no sé, jo crec que a vegades fa somriure, quan l'any 22 proposa que s'han d'educar els patrons, perquè els patrons no han tingut tampoc formació, i per tant aquí tothom s'ha de formar. Jo penso que això l'any 22 es podria dir, però que després els fets històrics van demostrar altres coses. Sigui el que sigui, aquesta voluntat pedagògica ho embolcalla tot, no només l'educació dels aprenents, sinó també dels empresaris. Per tant, hi ha una dimensió culturalista, una dimensió claríssimament de fer, i per això es necessita una pedagogia, perquè la política ha de ser culturalista, la pedagogia ha de ser, a més, idealista, i la pedagogia ha de ser humanista, profundament humanista. Jo aquí tinc una anècdota que probablement algú podrà pensar una anècdota, i no sé si fins a quin punt és tan anècdota, és que es fa venir en aquells anys a Barcelona el famós Ernst Robert Curtius. Aquest senyor era el director del Seminari Romànic de la Universitat de Bonn, i el dissabte, 9 d'abril del 32, perquè fossin els obrers, fa una conferència sobre el sentit de l'humanisme. Una anècdota: Girau cobrava 750 pessetes al trimestre per ser director del seminari. Portar aquest senyor va costar més de 800 pessetes. Vol dir que va costar molts diners. És una anècdota que he pogut documentar i que la puc documentar. Si el que sigui, el que va dir Curtius, l'any 32, Els nazis a l'horitzó, ve un professor que després ha fet famosíssim pel seu magnífic llibre Literatura Europea i Edat Mitja. Curtius diu en aquells moments, feliçment he tingut accés a les notes de la conferència, 15 pàgines de notes d'aquesta conferència en català, i per tant conec, si més no, els nuclis de la conferència. Va defensar Curtius des d'una posició filològica, no filosòfica. És un filòleg, no un filòsof. Però també se'l convida al seminari de pedagogia, sobretot se'l convida per parlar del sentit de les humanitats i dels estudis humanitatis dins amb una societat altament tecnificada als anys 30. Problema que no és nou d'ara, sinó que ja en aquells moments també es plantejava. Va definir com a tret fonamental de l'humanisme la dimensió amorosa. Curtius ja parla de l'amor. L'humanisme no és res si no és l'entusiasme de l'amor, si no conté com una sobreabundància de joia i plenitud. La finalitat de l'humanisme no consisteix en reproduir pàlidament un passat llunyà, és a dir, les humanitats no és qüestió de repetir un passat llunyà, sinó en ensenyar a estimar, doncs, la tradició, el passat. En aquella ocasió, Curtius va defensar la seva posició, era una herència platònica, Plató, transmesa per Sant Agustí, tot això girau, i per una multitud d'acords i d'intel·ligències privilegiades. Jo aquí veig una mica l'itinerari que farà Girau als anys 30, sobretot a partir de l'any 34. En definitiva, l'humanisme, deia Curtius, no el constitueixen les discussions acadèmiques ni els programes docents. Amb una actitud esperançadora, Curtius defensava un nou humanisme que al seu parer s'havia distingit per una nova espiritualitat. Defensa una nova espiritual, una nova sensibilitat i una nova sexualitat. I Girau té un article sobre l'educació sexual, que no oblidem, i que per tant també aquest tema doncs no li va ser aliè. Si el que sigui, aquestes tres dimensions, la culturalista, la idealista i l'humanista, estan presents en aquest plantejament polític. La Unió Socialista de Catalunya neix l'any 1923, neix a l'Escola del Treball, la funda en un context doncs, obrer, però en un context també on hi ha presència d'intel·lectuals. Òbviament les relacions PSOE-Unió Socialista Catalunya no van ser fàcils, perquè òbviament hi ha una escissió, que jo penso que això ens interessa relativament poc, i el que ens interessa en tot cas aquí presentar és que la Unió Socialista en aquells moments és un partit que reunia intel·lectuals, professors, alumnes, amb una clara voluntat interclassista que pretenia vestir una alternativa socialista autòctona, per tant, sensible a la reivindicació nacionalista catalana, amb un programa reformista, gradualista i parlamentari. Jo crec que la major part d'aquesta generació, no tots, comulguen, d'alguna manera, combreguen amb aquest missatge. Jo crec que aquest missatge va més enllà de les sigles, perquè també penso que Ventura Gassol i el mateix Bosch i Ximpera podrien assumir un ideari que és més proper a Campalans, a Serra Húnter, no, és d'Esquerra, a Serra i Moret, per exemple, o Campalans i el mateix Girau. Sigui el que sigui, Girau en aquells moments participa de la cultura obrera, ell va per la tarda, al vespres, si no hi va ell, envia els seus deixebles, que per això té aquest grup Girau, els deixebles, els que envia bàsicament Sant Domènec Casanovas, que serà un jove, si no, jo crec que ell devia anar a poca classe, devia anar-hi molt poc, perquè devia fallar molt amb el sentit que tenia aquests grups, aquests joves que l'anaven substituint. Bé, sigui el que sigui, sí que anava a les institucions obreres, perquè aquest mateix grup de gent que funda el 23, 1923, l'Unió Socialista, el 1924 funda l'Ateneu Politècnicum, que atès perquè en Campalans va ser destituït per la dictadura i per tant van buscar un lloc on poguessin aquí doncs, parlar de les seves coses. Val a dir que aquesta actitud de que uns professors universitaris s'apropessin als centres obrers, l'Ateneu Politècnicum estava situat al carrer de Sant Pere Més Alt, al carrer on hi ha el Palau de la Música a Barcelona, doncs això va generar una certa controvèrsia. Controvèrsia que jo crec que en carreres ho devia mirar el Tomàs Carreras des de certa distància, però que mira ben segur i ens costa, mira ben, i això ho sabem, amb les seves obres, després, amb els anys ja 40, començava llapis a fer anotacions. Ell va donar la seva biblioteca a la Universitat de Barcelona i, òbviament, després es lamenta. El doctor Serra Húnter, pobret, a bon estar i què deia. No? És a dir, d'aquesta aproximació que farà Girau i Serra Húnter d'apropar-se a la tarda, a partir de les 7 del vespre, a impartir docència universitària. Hi ha un article de la revista Presència que jo crec que amb aquest tema és bastant aclaridor. Jo crec, no sé si hi ha un estudi superior de dos professors, Rubén Doy i Miquel Verdaguer, dos filòsofs i una guerra, que parlen de les relacions entre Serra Húnter i Mirabent, i jo crec que això és seria un motiu de satisfacció per recordar-ho, perquè recordem que Mirabent, quan va acabar la classe el dia 20 de desembre de 1943, es va aixecar a classe i va fer l'any 43, poca broma, no estem parlant del 46, 43, la Segona Guerra Mundial, tenia un sincer homenatge, va fer un sincer homenatge en acabar la classe al que havia estat el seu mestre i amic mort a l'exili mexicà. Per tant, no hi ha cap mena de dubte per mi que Serra Húnter, d'alguna manera, tot i la seva situació personal, que no ve el cas, i que ja està estudiat abastament i coneguda, aquí genera aquí plana sobre aquesta generació. És un mestre per tota aquesta generació, probablement un mestre més de la paraula que no de l'escriptura. D'alguna manera, des d'un punt de vista pedagògic, el que aquesta gent defensa és una universitat popular. I sí que puc dir que en aquells moments es van fer conferències, personatges venint de França, sobre universitats populars, defensen una cultura única i després defensaran una escola única. Per tant, de fet, jo crec que defensen un model cultural i pedagògic que té un peu a França, on defensen el laïcisme, són, jo crec, profundament creients o com a mínim religió d'espiritualitat pregona. No creuen, evidentment, en l'Església Catòlica ni en el dogma, però són una generació, bàsicament, jo diria, creient. I després ho intentaré confirmar, de manera de postil·la final. Són creients. Són gent que, malgrat que són creients, creuen en el laïcisme i miren la Tercera República Francesa, claríssimament. Però saben que la Tercera República Francesa no hi ha ideals i la República Espanyola necessita mestres, escoles, material escolar i moltes més coses. Però el que necessita, sobretot, són ideals. I aquests ideals a França no els troben. Els han d'anar a buscar des d'Alemanya i d'aquí els van a buscar amb aquesta filosofia espiritualista. Jo no ho he dit, però que valgui de passada. Crec que Xirau, ell depenia de l'escola de Wurzburg, ho diré malament, bàsicament d'Oscar Kilpe, que l'havia instituït a final del segle XIX, i el seu deixeble era August Messer. Ell va traduir dues obres de Messer, i les obres de Messer són les que jo he pogut quantificar que tenen més entrada amb el llibre de registre de la biblioteca del Seminari de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. D'alguna manera, és una escola i defensa d'una escola laica amb valors, però única. Aquí hi ha una influència que a mi se'm costa entendre, que és la predilecció que té Xirau per Fichte. Perquè, clar, és un Fichte que ell l'idealitza, però també és el pare de l'estatalisme i pedagògic. I d'alguna manera, per Fichte sí que podríem veure una defensa de l'escola única, però per l'altra banda també podríem veure que ell el presenta com un apòstol de l'amor i de l'idealisme i per tant molt allunyat de la lectura restrictiva que en farà l'escola prussiana. Però en qualsevol cas està aquí present. Una cosa que volia dir, per fer tot això, és a dir, per fer un projecte culturalista, ja he dit idealista, culturalista i per l'altra banda humanista, per desenvolupar un projecte d'escola única. I aquí podríem veure què diu la Unió Socialista de Catalunya en matèria educativa i coincideix plenament el programa mínim de la Unió Socialista de Catalunya amb aquest projecte. El que es necessita en aquells moments, bàsicament, és una biblioteca. Jo crec que a Barcelona hi ha aquesta magnífica biblioteca, que jo, disculpeu que porti aquest llibre d'esparracat, que és la Biblioteca d'Institució Cultural Editorial Labor. Labor representa a Barcelona una cosa extraordinària. Aquesta col·lecció que té centenars de llibres de tot tipus, de filosofia, de tecnologia, de treball. És a dir, d'una escola del treball que categoritza l'escola del treball. És a dir, d'alguna manera hi ha una creuada pedagògica per dir pedagògicament hem despreciat la mà, hem despreciat el treball. Llavors hem de reivindicar pedagogs que òbviament defensin el treball. Per tant, no és Rousseau el pare de la pedagogia de Xirau, sinó és Pestalozzi, perquè Xirau és espontaneisme i això no ens interessa. Per això has dit que això que, Rousseau és el pare de la pedagogia catalana, jo no acabo d'entendre. El que és autèntic a Catalunya, un poble de gent treballadora, el que es necessita és un pedagog que faci treballar la gent. I per tant, això és bàsic, no? És una pedagogia per aprenents, en un moment que l'accés a la secundària és mínim i a l'universitari encara és més reduït. Per tant, Pestalozzi, i llavors de Pestalozzi, Kestesteiner. I Kestesteiner, que era molt amic d'Spranger, aquí es crea tota una teoria pedagògica que té una clau de volta en la psicotècnia i en l'orientació professional. Perquè, de fet, aquí es munta una espècie de somni il·lustrat, de somni utòpic. Es pensa que si cada jove fa allò pel qual està preparat, l'home serà feliç. És a dir, la lluita contra els mals que critica Chaplin, Charlot, a temps moderns, la mecanització i la scissió i l'especialització del món del treball, un treball que ens fa inhumans, d'alguna manera està en poder orientar professionalment els joves. I d'aquí la importància que Barcelona tingui dos fires o dos conferències psicotècniques, una l'any 21 i l'altra l'any 1930. Per tant, d'alguna manera, això marca pauta. Aquest és un tema que naturalment afecta les relacions entre Emili Mira i López i el doctor Joaquim Xirau, però pensem que aquí podríem establir dos binomis, Campalans-Xirau i Xirau-Mira. És a dir, Campalans és l'enginyer, el director de l'Escola del Treball, però aquesta Escola del Treball, qui pugui dir qui està preparat pels nous oficis, és a dir, per una societat que es tecnifica, conductors de tramvies, conductors... I tot això, després de la guerra, s'aprofitarà per triar els pilots d'aviació, per poder triar el que portava metralladores, és a dir, això tindrà una part important de la història d'aquells moments. Bé, en qualsevol cas, ho ha dit el professor Sales, en Xirau, en 6 anys, i ho va fer de tot, del 28 al 34, diu, fa de tot i ho fa ràpidament. És obvi que fins i tot els joves estudiants de la FENEC, i aquí ho diu en Ramon Galí, diu, el vam intentar aturar, perquè en Xirau ho dominava tot, el primer ensenyament, el segon, i volia dominar la universitat, però nosaltres ens hi vam voler aturar. Recordem una anècdota, potser si se'm permet, encara sé que ja el temps es consumeix, però jo seré breu i acabo de seguida. Una anècdota que és molt coneguda, que és del doctor Lluís Camarasa, Folch i Camarasa, que recordava que alguns alumnes bromistes van aprofitar el ritme de la foneca Xirau-Palau, perquè com a mínim eren tres, Josep, Antoni i Joaquim. Aquí parlem bàsicament del Joaquim, però són els germans, un dels seus germans era catedràtic de dret. Diu que aquesta eufonia, Xirau-Palau, doncs l'utilitzaven en aquells moments que van aparèixer les cremalleres amb els vestits, que llavors fins a llavors havien anat amb botons. I que aquesta novetat, quan tothom anava al lavabo, deia, doncs, Xirau-Palau, Xirau-Palau. I com, no, jo no ho sé, ho diu ell, No. O que deien, les noies, fins i tot, quan anaven amb una cremallera al vestit, deien que portaven una Xirau-Palau, portaven una Xirau-Palau. I aquí ja no diré aquella poesia satírica d'en Segarra, perquè ja és ben coneguda, no?, que l'han portat de dies blaus. Jo quan he baixat del tren he dit, ui, qui bufa la tramuntana sempre, diguin el que diguin els empordanesos. I té una costa granítica, té granotes i gripaus, té gent sapada i retítica, i té tres xiraus palaus, que fan política, són gent d'arrencar del vent i de xuclar la mamella, i un dia ens els trobarem a l'escudella. Ai, Empordà dels ses blaus, de la sardana i de la graia, ai, els tres xirau palaus, que ens toquen la requincalla. És a dir, que els xirau palaus estaven a tot arreu, eren homes, doncs, d'empenta, i precisament aprofitant la setena conferència de psicotècnia que va tenir lloc a Moscou, que va tenir lloc a Moscou a finals de la primavera, començament d'estiu 31, 17 espanyols, com a mínim jo tinc sensat uns quants catalans, Xirau, Mira, Roure Parella, Campalans, van visitar la Unió Soviètica i en tornar a la Unió Soviètica fa Xirau aquella conferència que després té un escrit a la revista de pedagogia, Notes de viatge a Rússia, va estar una setmana a la Unió Soviètica, on diu que ja el que ha trobat a faltar a la Unió Soviètica són ideals, els ideals. Jordi Maragall recorda que en aquella conferència que va dictar els estudiants comunistes volien apallissar el Xirau, que va de sortir per la porta del darrere, i entre el públic i ell es van establir els estudiants del seu nucli, d'aquells que formaven part del grup, del club Xirau-Palau. Bé, ja passo quasi a enfilar el tercer punt. És un punt que jo m'hi entretindré menys, primera raó perquè és el més filosòfic, és el més metafísic, i jo no sóc professor de metafísica ni de filosofia, sinó de pedagogia, i és un tema que és el tema, òbviament, de la dimensió metafísica. Què vol dir Xirau quan diu que pedagogia vol dir metafísica i religió? D'entrada, una advertència. A l'any 1931, el 31 d'octubre, que també és dissabte, si no estic equivocat, es va convidar a Barcelona a José Gauss, el que després seria el traductor d'Ésser i Temps, d'Ésser i Tiempo de Heidegger, com jo el vaig llegir a través de la traducció de Gauss, si mal no recordo. Gauss era jove professor a Saragossa, després serà rector del Senat de Madrid en l'època republicana i el primer exilat que anirà a Mèxic. Doncs bé, Gauss va ser convidat a Barcelona l'any 31, estic parlant d'època republicana, 31 d'octubre, per parlar d'una conferència metafísica de l'educació. Per tant, vol dir que la preocupació metafísica de la pedagogia en Xirau dins del seminari és palesa des del primer moment. segons els retalls de premsa que he pogut trobar d'aquella època, diu que va defensar el concepte de la metafísica, que es pot aplicar a l'experiència pedagògica, atès que les etapes de desenvolupament de l'individu reprodueixen les fases del procés històric que coordina els diversos dominis de l'ésser. En conseqüència, pot parlar-se de vivències metafísico-pedagògiques, deia Gauss. Repeteixo que ho dic a través del retall de premsa. No he tingut accés a les notes de la conferència, en el cas de Curtiusi, que sorgeixen en el diàleg educatiu que va més enllà de la funció purament informativa per arribar a una compenetració vital. Les notícies 6 de novembre de 1931. Bé, en qualsevol cas, aquí hi ha una preocupació, i jo crec que aquesta preocupació, Xirau, penso que a partir de l'any 34 i del fet d'octubre, Xirau abandona una mica la política entesa de partit. Òbviament les situacions són adverses, amb la suspensió de la Universitat Autònoma i del Parlament de Catalunya, i per tant tampoc hi havia molt camp d'acció. I per l'altra banda, perquè penso que ell poc a poc va afiançant-se amb la seva filosofia de l'amor, i per tant d'alguna manera comença a construir el seu sistema. És a dir, jo crec que hi ha un sistema polític, de l'acció política, d'aquest del 28 del 34, i a partir del 34 fins al 46 hi hauria un Xirau probablement més reflexiu, més teòric, més filosòfic, més metafísic, més religiós, i probablement més pregonament pedagògic, perquè probablement la pedagogia en sentit de majúscula estaria aquí, tot i que moltes vegades la primera és la que guanya. D'alguna manera el que vol fer Xirau, jo penso que és una cosa bastant senzilla. Xirau és un home profundament cristià, profundament creient, però com els Giner i Cossío, està, allò de Giner, és que no me quiere l'Església, està en contra de l'Església Catòlica. I llavors d'alguna manera es veu obligat a fer una operació doble. En un primer moment, una crítica de deconstrucció, i utilitzo la paraula deconstrucció perquè en ambient filosòfic he pensat que, tot i que vostè és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, se m'acceptarà, que no sé si deconstrucció està acceptada pel diccionari. Deconstrucció del catolicisme oficial que s'havia establert a Espanya a partir del segle XVI, i en un segon moment, vol dir des de la Inquisició, bàsicament, encara que és anterior, però bàsicament des de la contrarreforma, de la contrarreforma de Trent. I un segon moment de reconstitució, o si es vol, de refundació d'un cristianisme que s'allunya del dogma per inserir-se en la tradició cristiana de l'amor, d'un amor cristià, que té el seu origen remot amb l'Eros, però que es farà pedagògic a Amor y Mundo, que tots sabem que es va publicar a l'any 40. Per tant, d'alguna manera, aquí es produeix aquesta construcció, que és una construcció pedagògica, teòrica, pedagògica, filosòfica, on hi ha de tot. Jo, com a mínim, he vist que amb aquesta construcció hi trobaré alguns elements, i per una que faci salts, perquè també vaig saltant amb el fil del meu discurs, trobaré amb la pedagogia, filosofia, que impita aquesta busca de l'eternitat, òbviament, primer de tot, la crida de Goethe a l'acció. Allò que al començament de l'Evangeli de Sant Joan, principi del verb, i va traduir el Faust, principi de l'acció. La pedagogia de l'acció. D'un idealisme de la pedagogia de Fichte, tot i que quan redactava això no sabia si posava l'estatalisme també, però sobretot de l'idealisme. De la metafísica espiritual del krausisme, claríssimament. És a dir, d'alguna manera el que ella ha de fer és a dir, els krausistes, hem dit, són profundament religiosos, són profundament espiritualistes, són panenteistes, depenen de Krause. I, òbviament, jo la meva experiència religiosa la trobo a través dels viatges, sobretot a través de l'home que camina, de l'home viator que va a Guadarrama, de l'home que està en contacte amb la natura, i a través de la natura troba la transcendència, troba la metafísica i troba Déu. Òbviament, ella ha de fer una altra cosa, ha de posar aquest Déu dins de la seva pròpia interioritat, i posar l'alumne en condicions de possibilitat a través d'aquesta interioritat que té una consciència i una visió que és amorosa i descobrir els molts dels valors i descobrir els valors, òbviament, religiosos. És a dir, que tot és un procés el que farà Xirau d'interiorització. La passió vivificadora de Cossío, el culturalisme moral de Serra Húnter i el desvetllament d'una consciència amorosa de sedència cristiana. Per tant, aquí Xirau pedagògicament, recordant, dirà, la pedagogia no pot ser ni Rousseau, no el pot ni veure, Jo crec que Rousseau, repeteixo, m'agradaria veure un pedagog, filòsof de la pedagogia que parlés bé de Rousseau a Catalunya. M'agradaria, no l'he trobat. Parlar seriosament, vull dir. I per l'altra banda, pot ser correcció, no pot ser disciplina. I llavors la pedagogia, per poder arribar a la metafísica, es converteix en una interioritat. I amb aquesta interioritat cal despertar en l'infant una consciència amorosa. Aquí s'estableix una relació bipolar entre alumne i deixeble que és una relació amorosa. Recordem que per Xirau les relacions sexuals fins i tot només les aguanta l'amor. Si no hi ha amor, no hi ha relació sexual. Això avui dia fa somriure, però en el cas de Chirac, evidentment, mira, que no ho va escriure, però es pot deduir, òbviament això no ho veia clar. Però en qualsevol cas, per ell l'amor és la condició de possibilitat de qualsevol relació humana, de relació pedagògica i de relació afectiva, i de relació, jo també diria, sexual, en aquest sentit. Per tant, és l'amor. I gràcies a l'amor no hi ha jerarquia fixa i predeterminada dels valors. L'única condició és que la consciència amorosa els descobreixi. A través d'aquesta consciència amorosa, l'infant, el jove, pot descobrir l'amor. L'amor és la condició de possibilitat dels valors i al seu torn és la condició de possibilitat de la metafísica i de la religió. Per tant, la pedagogia vol dir metafísica i religió, perquè és una pedagogia de la consciència amorosa. L'amor és una intuïció que es fonamenta en una espècie de raons cordials. Ni en els coneixements, ni la força, ni l'actitud artística, ni la preparació tècnica són suficients per despertar l'amor. Per tant, sense amor no hi ha valors. L'amor és el valor suprem, la font i origen de qualsevol valor. Per Chirac, l'activitat amorosa no és altra cosa que l'ímpetu. Jo no sé, diria, si se'm permet aquí, no ho he escrit, professor Tarricarres, conatus, diria Spinoza, no sé si ho diria bé, però diria conatus. No ho he escrit per no emetre... perquè, clar, vostè parla d'educació, però jo no parlo poc de filosofia. L'impuls que ens permet passar dels graus inferiors als graus superiors. La relació, doncs, entre amor i valor és íntima i directa. L'amor s'encarrega de descobrir els valors, d'il·luminar-los. Bé, jo crec que Chirac s'anticipa a Zubiri amb el sentit que l'home és un animal religiós. I, per tant, d'alguna manera, com hem Chirac, com després per Zubiri, l'home és un ser relligat, gràcies a una consciència amorosa que coneix la unitat orgànica i harmònica del món i que, a través d'aquesta unitat, on batega el ressò dels postulats panenteistes de Krause, pot anar més enllà de les coses purament físiques i descobrir els valors més superiors, és a dir, metafísic i religiosos. I ara sí que llegeixo un fragment d'en Chirac, diu: tot en suma, Chirac, civilització i cultura, mitjans i fins, la consciència humana en la seva unitat adopta una actitud de reverència davant l'aturat del cosmos, part infinitissimal d'un tot. L'home humil, pietós, vinclat, ofrena la seva obra a Déu. És la religió. Per tant, ell està a favor, òbviament, d'una religió. Jo crec que aquesta dimensió transcendent es va accentuar, i repeteixo, després dels fets d'octubre, del 6 d'octubre, hi ha una desconfiança per la política del partit Pregona, en el cas de Roure Parella, extraordinària, en el cas de Chirac, jo penso, per absència, pel que no diu, estic segur que devia militar, però en qualsevol cas probablement no devia combregar. I si el que sigui, aquesta dimensió és una dimensió que es devia accentuar als anys de la guerra, on a Barcelona sojorna Machado. S'ha fet, és prou conegut, que aquesta generació és la que acull a Machado i l'acompanya a l'exili. Això ja està escrit i el professor López Marqués fa molts anys em va enviar un article sobre aquest tema, que van, quan fan aquest itinerari i com van aturant-se, surten la nit del 23 de gener de Barcelona. Però Machado havia romandre a Barcelona a la Torre Castanya i a la Bona Nova. I ell fa esment, sobretot amb el llibre de Cossío, Chirac esmenta aquelles converses. Machado també s'ha format a l'Institució de Llibre d'Ensenyament. I en qualsevol cas, el que sí que hi ha, jo no diria que hi ha una pedagogia que busca en Machado la religió i la metafísica. Com a mínim, la pedagogia poètica de Machado pot ser una mistagogia, en aquest cas una aproximació al misteri, seguint les catequesis mistagògiques de la tradició. Per tant, d'alguna manera aquí sí que podria anar bé. Qualsevol cas, sigui el que sigui, la pedagogia que es fa metafísica i religió, a mi em recorda amb el cas de Chirac, que és allò de Scheler, és un saber de salvació. És un saber de salvació. De què ens va voler salvar Chirac? I aquí el seu fill diu: ens va voler salvar, lleve por membrete voluntat de poder, naturalismo o materialismo. Voluntat de poder, Nietzsche, naturalisme o materialisme. D'això ens va voler salvar, i probablement això ens veu més clar, és amb aquella obra de l'any 42, Lo fugaz y lo eterno. Ja és, jo també penso que aquí al darrere, que ara que m'he pogut, evidentment, totes aquestes fugues, jo no les he pogut treballar amb aquest text, que em va dir el coordinador que no podia tenir més de 15 pàgines a 20, i en té quasi 30, i per tant hauré d'escurçar encara. Però vaja, jo crec que aquí també hi ha un tema, que és Joan Maragall. Joan Maragall, no? Perquè probablement tampoc l'acabem de conèixer prou bé. El mateix Jordi Maragall explica què hi va entendre el seu pare a través del que li va dir Chirac. I per tant, tenint en compte les relacions Joan Maragall i Giner, i probablement el rerefons espinotxista i panenteista, amb el cas Krause de Giner Cossío, i amb el cas espinotxista Deus sive natura, amb el cas de Maragall, jo crec que el càntic espiritual que morir és un gran néixer, d'alguna manera, batega també amb el rerefons filosòfic d'aquesta pedagogia que al final es converteix en metafísica i religió. Una postil·la final que volia dir allò, aquells dos deixebles, un l'he citat al llarg de la sessió i l'altre no l'he citat. I és com acabo una mica, dic, és hora d'acabar, per bé que algú podrà pensar que el deixant del magisteri de Xirau acaba quan troba accidental la mort a Mèxic el 10 d'abril del 46, però quan hom s'apropa a la trajectòria dels seus deixebles, i aquí en cito dos, Joan Roura Parella, i el cito perquè és el que va crear, o havia de crear, la construcció pedagògica, i Joan Mascaró Fornés, mallorquí, atès que ambdós van viure una profunda i rica experiència religiosa. Es constata que l'itinerari que porta la política a la metafísica passant per la pedagogia va ser en part el que també van traçar alguns membres d'aquella generació intel·lectual republicana que assolia la seva maduresa en la dècada dels anys 30. En efecte, decebuts de la política de partit, molts van confiar, i jo crec que aquí, per meu, quan dic política de partit, no es pot citar, però què vol dir CNT-FAI. Això no es pot dir, però jo crec que s'hauria de dir, CNT-FAI. No dic que fos PQS, però CNT-FAI no ho he escrit, però m'imagino que està al darrere. Vol dir una acció directa, si més no, i una acció abrandada sindicalment. Molts van confiar en la pedagogia, en l'educació com a motor de canvi i regeneració social. Veia solució platònica que després dels diferents fracassos personals i col·lectius que van viure en la maltemçada de la Guerra Civil, apuntaven vers les zones espirituals més altes i elevades. Això és, vers la metafísica i la religió de cadascú que va viure. Roura Parella es va fer quàquer, va ser professor a una universitat nord-americana, a Wesleyan. Jo crec que té una alçada intel·lectual per descobrir i és probablement, sense cap mena de dubte, probablement el pedagog més important. Parlo des del punt de vista de la filosofia català, si més no, abans de l'aparició del doctor Alexandre Sant Vicenç, sense cap mena de dubte. I, per l'altra banda, la figura de Joan Mascaró, que va ser... Mascaró havia entrat en contacte amb en Girau a Anglaterra l'any 1929, si no me'l recordo, i Mascaró ja sabem que és el que va portar a Catalunya tota la cultura oriental. I llavors Girau el fa seu i el fa professor de l'Universitat Autònoma, de l'Universitat de Barcelona, als anys de la República. Certament que algú podrà replicar que aquesta solució, una solució pedagògica, primer política, que després pedagògica i finalment es fa metafísica, marca una via intel·lectual, perquè la solució política és col·lectiva, allò del contracte social. Clar, si hi ha Emili però hi ha contracte, si hi ha individual i col·lectiu, en el cas de Girau, home, això ens dona una solució molt individual, que es desmarca de l'interès pel saber guardar la problemàtica col·lectiva de l'ésser humà. A manera de descàrrec i de justificació, cal recordar que Girau va vestir sobre la base de la consciència amorosa una filosofia d'amor que entronca amb la Càritas cristiana i que apunta a l'educació de tota la humanitat. Aquí batega allò de Lessing i l'educació del gènere humà, sense cap mena de dubte, passada per totes les construccions teòriques que es van fer Krause, Comte inclús, la regió de la humanitat al llarg del segle XIX. Sigui el que sigui, sembla clar que els seus deixebles, Roura Parella i Mascaró, són només dos possibles noms d'un llarg llistat, que van observar amb atenció aquella ruta, la senda clara, aquell article que ell escriu, aquell treball, que diu la senda clara, aquell camí que ells van passar la frontera per aquí, per aquestes comarques de l'Empordà cap a França, que va marcar el seu mestre, el filòsof Joaquim Girau, un autèntic mestre pensador, per qui la política necessita de la pedagogia, de la mateixa manera que aquesta, la pedagogia, només adquireix la seva vera dimensió salvífica davant de l'horitzó d'una transcendència metafísica i religiosa. La cosa percebuda és clara. Política vol dir pedagogia, i pedagogia vol dir metafísica i religió. Res més.
Bueno, podríem obrir un torn de reflexió pública.
Jo tinc un comentari de la primera part del treball de l'influència de la institució llibre en el magisteri, per recordar que molts mestres públics gironins, però també catalans, reconeixien aquesta influència en la seva formació a les escoles normals a través d'en Cassià Costal. Cassià Costal, que tu mateix has explicat, que va estudiar a Madrid, aleshores va venir aquí i va deixar caure la seva influència en els seus alumnes que després ells perseguin mestres que continuaran expandint a les escoles públiques. Ho dic perquè a vegades en la història de l'educació a Catalunya aquest aspecte de la influència de l'Oliver es descanteja. Jo crec que s'ha de reconèixer, o sigui, la funció pedagògica a casa nostra no ve de la burguesia catalana, només, i és qui bé, sinó que també hi ha un component importantíssim de la IVA, del que hauria d'ensenyar. En aquest sentit, Xirau i Postal tenen relació, és que jo no en sé si no has estudiat o si...
Costal se li deia el Cossío català, és a dir, el paper que fa Cossío a Madrid el fa Costal a Catalunya. Costal és deixeble, entra gran, és de la primera promoció de l'Escola Superior de Magisterio, que comença l'any 1909, és un alumne gran en relació amb els altres alumnes, i Xirau el cridarà per dirigir l'Escola Normal de la Generalitat. Per tant, d'alguna manera, Costal farà una gran feina i Costal serà probablement el que... Clar, aquest seminari de pedagogia havia de tenir centres d'experimentació, evidentment, sobretot de secundària i de primària i formació de mestres. El de secundària, és clar, és l'Institut Escola que dirigirà el doctor Estalella, el parc de la Ciutadella, però necessita també un centre on es formen els mestres, de manera alternativa a l'escola normal que depèn de l'Estat. I en aquest cas apareix l'Escola Normal de la Generalitat, amb un planter extraordinari des de la Margarida Comas, passant doncs, pel mateix Roure Parella i tots la direcció. Jo, si em permets, diré una cosa, era que estem fora de temps, amb menys afegits, que diríem del futbol. Escolta'm, jo crec que els gironins va ser un lobby de pressió en aquells moments a Barcelona. És a dir, perquè jo crec que van tenir tanta relació que als llocs de responsabilitat hi havia una espècie d'allò dels companyons, ens coneixem de fa temps, sabem d'on venim i sabem el que volem i cap on anem, perquè els trobem sempre en llocs molt rellevants, els trobem molt rellevants, i per tant Cassià Costal serà un dels homes que estarà al costat de Xirau en la seva empresa, aquesta formació de mestres, al costat també de Mira, perquè d'alguna manera tot això està muntat topogràficament amb campalans també a l'escola industrial, al carrer Urgell, a Can Batlló, a l'antiga fàbrica de Can Batlló. Per tant, és el Cossío català, segur, segur. Què passa? Que aquesta presència de que tenim una relació pedagògica que no depèn tant de nosaltres, que depèn d'un impuls que ve de Madrid, o que en qualsevol cas hi ha un trasllat d'influències, a vegades pedagògicament, i sobretot als anys 60 i 70, quan es construeix una geografia pedagògica i la relació pedagògica, que es fonamenta sobre tòpics. La presència omnímoda de Rousseau, que quan l'analitza es diu qui parla bé de Rousseau aquí. És a dir, parlen com un referent llunyà, que està molt bé, però en qualsevol cas no poden construir una pedagogia sobre algú que diu l'espontaneïtat, la llibertat absoluta, això ningú que tingui tres dits de front pot construir una pedagogia seriosa sobre això. Això és així, però vaja, tothom és una retòrica, i la retòrica aquesta també construeix com si fos una força autòctona que depèn d'aquí. És obvi que fins i tot, jo no ho he dit, però naturalment hi ha un referent cultural a Barcelona, que és el pressupost de cultura de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1908, però que també qui el presenta i que el defensa són molts diputats i regidors en aquells moments, que després seran diputats, que depenen de la ILE, des de l'Hermenegildo General de los Ríos, que tot i que no és catalanista, però que sí que combrega amb un ensenyament laic i d'un règim de coeducació, no amb l'ensenyament en català, fins al Luis de Zulueta, que aquest sí, que d'alguna manera nascut a Barcelona, català diem-ne d'adopció i intel·lectual, aquest sí que acceptarà, però tant Zulueta com Giner són fills directes de la Institució Lliure d'Ensenyança. És a dir, que el referent llunyà que tenien tota aquesta gent als anys 30, sí que hi havia una peça clau de la pedagogia, un text fundacional, que és aquest pressupost avortat perquè hi havia l'oposició frontal de les forces integristes, encara els terroristes allà van treure probablement l'última regulada, però entre ells també uns dels catalanistes i els catalanistes. És a dir, és obvi que Costal, però jo crec que és una generació, i s'han fet estudis cada vegada més, i jo penso que anem cap aquí, i sí, és veritat, Costal. Quan va morir Costal mora ja, jo si no me'l recordo dic de memòria, l'any 37, jo diria, en plena Guerra Civil, i una revista, el Magisteri Català, recordo una lloança extraordinària d'en Roure i d'en Sanz, que havia estat mestre també a Lleida i a Barcelona. I el que passa que va ser enterrat en aquells moments amb bastant silenci, perquè la CNT tenia el poder que tenia, i hi ha una discreció fins i tot quan s'enterren aquests homes, com va morir per causes naturals, segons jo, bé, és igual. Però Costal sí, Cossío català seria una mica, sí, sí.
Tu sí, bueno.
Jo volia dir que la intervenció m'ha semblat esplèndida. M'he disfrutat, firmaria tot, de manera que estic molt content i ho sentit. Aleshores, com de tot, es poden afegir i al fi notar coses. Jo faria notar una cosa i l'altra i una cosa. He notat que el projecte del Xirau ve en un moment que ja n'hi havia un, de projectes. La Mancomunitat havia tingut els Sèniors com a parador, però a més un home que havia de reformar l'ensenyament, que era el senyor Galí. I va ser el senyor Galí, i que quan va venir la dictadura va dir, bueno, doncs me'n vaig a casa i monto l'Encarna, i l'Encarna és el model del que s'ha de fer. Ara, el que proposava el Cirau no era ben bé, no del Galí, sinó clarament, en els textos del senyor Galí, es veu clar que la tradició pedagògica catalana, en bona part, es posa a costat del Galí. Per diverses raons, la primera, que aquí ha passat de puntetes, perquè el senyor Galí és nacionalista i s'ha ensenyat en català, i sols en català. Hi havia que en aquell moment a la pedagogia europea, que s'havia de ser monolingüe, era una idea de tant, i en canvi el Xirau proposava clarament que s'havien de no separar els nens per la llengua i per tant posant com a model precisament el que acabes de citar, les escoles de l'Ajuntament, com vaig contar jo, eren de patronat i el dematí ho feien en català i de la... aleshores, els dos corrents d'enfrontament en la pedagogia catalana certament ha passat molt. Ha passat en aquest sentit, però ens recordava jo ahir en una conversa que pel senyor Ali, això de fer la pedagogia a la universitat acabava tenint un tal. Encara que és veritat el que dius que feien cosa al vespre, la veritat és que des de l'any que jo vaig entrar, entraven nois que anirien a fer la llicenciatura pedagògica. Llavors això pel senyor Ali era un disbarat, perquè que fossin pedagogs que no havien ensenyat mai en una escola mia, li semblava un disbarat, que a Madrid ja començava a passar en l'Escola Superior del Ministeri. Bé, això era la primera observació. La segona és oferir una pista en la qual veig que no hi heu pensat, però és que l'escola del treball s'hi va posar al davant el campalat, però no ho havia perquè en aquell moment manessin la gent d'esquerra, sinó el fi, el va posar la mentida. Llavors, el que portava la comunitat era un home que portava Catalunya al cap, sabia que s'havien de fer coses, que allà era un país industrial. Per tant, l'escola del treball era per fer els obrers que necessitava Catalunya. Ara, el model d'escola, i aquesta és la idea que no hi havia, no van treure, o sigui, el que podia ser una política social pel Prat de la Riba, si jo no m'equivoco, o veus que veig, em penso que el model, l'escola del treball, que era completament diferent del que era la formació professional aquí que existia, que era molt miserable, però en tot cas era una cosa de dia. L'escola del treball hi anaven després de treballar. Entenc que això, a Brussel·les, hi havia un gran centre aquest tipus muntat per la gran indústria. Però és que, a més, en aquell moment a Bèlgica, el senyor Temann formulava un socialisme no marxista, un socialisme humanista, que amb això hi entrava, com veieu, com en diuen. O sigui, hi ha una meta belga que l'escola era flamenc, que a més, encara que aquí s'ha parlat només des de l'esquerra, en aquell moment els esforços de renovació del cristianisme, la Federació de Joves Cristians, que va ser un moviment entrat, literalment era copiat de Bèlgica. Llavors, que la idea d'aquí d'un marxisme, que les idees són totes germàniques, però que es van a buscar vèncius que en tal, sembla que és una pista
i t'hi pots trobar bonic. En relació amb allò d'en Galí, jo podria llegir un altre text que portava que Galí critica bastament amb en Xirau, per diverses raons. Una li diu proteic,
Encara, li podria dir coses més gruixudes.
Sí, en carreres li va dir més dures perquè després diria més de paraula al Parlament i ha quedat l'àrea parlamentari. A veure, jo crec que en Xirau no té al cap que els mestres vagin directe, els licenciats no facin de mestre. Ell té al cap un model que seria una escola primària per a tothom, una escola única i una escola laica. I aquí, òbviament, ja se separa de la tradició catalana, i aquí això ja es va veure el pressupost de cultura entre els que defensaven el laïcisme escolar i no hi haver dit. O sigui que aquí hi ha dos problemes, un és el de la llengua i l'altre és el de laïcisme, perquè amb unes vegades pots coincidir amb un tema i després no coneixes amb l'altre, o sigui que topes per dues vegades. Després hi té una educació secundària bona, bona, institut d'escola, i que aquest hauria de ser mimèticament reforma tots els instituts, i jo crec que ell pensa que els mestres han de formar a l'escola de mestres. I després, com que en aquells moments els estudis de mestre no tenen estatut universitari, han de passar a la universitat. Per tant, no ell defensa una situació que després s'ha donat a partir dels anys 70, bàsicament, en què els mestres es pot haver llicenciats de pedagogia sense ser mestre. Aquest disbarat ell no el pensa, perquè en el seu món és els mestres són els alumnes que hem de tenir. Aquests mestres poden ser o bé fent cursos per reciclar-los, perquè ja són mestres en exercici i no els podrem fer venir a fer una llicenciatura, per això fa aquests cursos. O bé, cursos sistemàtics, quan creem la secció, perquè puguin ser licenciats. I al seu torn, aquests licenciats puguin opositar a secundària i puguin passar de primària a secundària, si no el mestre estava anclat a ser sempre professor de primària. És a dir, el seu esquema és fer política des de dalt, i en aquest sentit elevem els mestres a categoria superior. Ell havia sigut professor de secundària, com vos mateix, i llavors de guanyar, era el primer que feia un licenciat, presentar suposicions, i ell guanya Galícia, la primera, diuen, trobaré el Viqueira, és molt bon amic, tal, però òbviament anaven, prenien possessió i tornaven després, s'estimen més ser passants a Barcelona amb un sol petit, però està a prop de la família, que no està a Galícia, o vaja, això ho va fer Joaquim Carrera Sartau, un altre Gironí, van fer la major part.
Però molt poc temps.
Per molt poc temps, per molt poc temps. Per tant,
els dos
a Lugo, per sí, això i vostè després va desentendre, si me'l no recordo. Doncs no ho vaig equivocar. Doncs bé, en qualsevol cas, aquest és una idea. Per tant, no estic massa d'acord. Ara, en Girau va convidar amb en Galí, el va convidar. Això no hi ha cap dubte. Aquí, amb aquest pesquí, diu que és un facsímil, i que per tant no hi ha trampa, diu cursets monogràfics, l'ensenyament de la història com a mitjà de formació moral i com a disciplina de treball, tres lliçons, vol dir la setmana, poca broma, professor Alexandre Galí. Alexandre Galí diu les memòries que no hi va anar, però jo he vist els rebuts que va cobrar.
Oh, carai, encara pitjor.
Encara pitjor. No ho he escrit mai perquè penso que aquestes coses s'han de dir en petit comitè, però no s'han d'escriure, sí, bueno, s'han d'escriure així, perquè amb els salvarans que he trobat, el senyor passava per caixa. No només he trobat això, sinó he trobat el dossier on feien treballs. Perquè la idea d'en Girau és a dir, per una banda, aquí, el primer apartat hi ha els savis. Joaquim Girau, Serra Unter, Emili Mira, Pisunyer, Bellido, aquests són els savis, diguem, els catedràtics. Però sota, diguem-ne, hi ha la infanteria, els que treballen. Alexandre Galí, Cassià Costal, Carles Soler Dov, Emili Mira, i després els convidats. García Morente, Luz Oriaga, Cassià Costal, el pare palmés que és jesuïta, aquí el posa, encara que s'equivoca, és una F i una P, Leonor Serrano, Francesc Miravent, que en aquells moments és un jove deixeble. Per tant, ell vol construir des de la pràctica i des de la teoria. El que passa que la major part de professors que ell va convidar eren els directors dels grans centres escolars que la República havia posat en pràctica a Barcelona, el Ramon Llull, el Pere Vila i tal. I llavors aquí sí que hi ha una topada. Alguns segueixen l'opció de Girau, la Maria Baldó, per exemple, segueix, i n'hi ha d'altres, com en Galí, que no és director de cap d'aquests centres, que ve de Blanquerna, i per altra banda hi havia un tema, doncs, jo penso, religiós. Girau és un cristià que busca la via metafísica racionalment, podríem dir sentimentalment, via Cordis, via Pascaliana, i en canvi en Galí és un practicant, que hi ha el pare eixin anglès que fa de conciliari, i per tant hi ha una tradició cristiana. Per tant, són dues vies. Les dues jo diria que són, jo diria catalanista d'en Girau, la de catalanista d'en Galí, i catalana, per no dir catalanista, la d'en Girau. És obvi que hi havia moltes coses que els separava, i és obvi, jo per això en un moment al començament he dit que l'obra d'aquesta generació és noucentista socialista, perquè hi ha un referent de l'heliomàquia orsiana. Dors va governar Catalunya, jo crec que diria fins quasi època recent, perquè després hi ha hagut retorns al noucentisme de moltes maneres. I, òbviament, ells vivien impregnats per la generació anterior. I amb homes no socialistes d'acció catalana, jo crec que això encara es veu més clar. amb homes d'Acció Catalana això encara es veu més clar, no tant amb els d'Esquerra Republicana i amb els d'Unió Socialista. Per tant, sí que és veritat, i de l'Escola del Treball hi ha dues magnífiques monografies, la de, i llavors jo no he parlat perquè, vaja, en qualsevol cas hi ha dos magnífics estudis, un d'un salesià, i després el professor Monés que ha fet un estudi sobre la formació professional a Catalunya. Per tant, jo no hi he entrat en aquest tema, encara que naturalment és un tema que és important, naturalment. Ara, que jo crec que aquesta generació, per la lectura, l'Abro i companyia, tenen l'enfocament, no tant en Bèlgica, que òbviament per la Xoc i òbviament després per la qüestió cristiana segur, sinó que la tenen a Alemanya. L'Alemanya que pensa a Berlín, però l'Alemanya que treballa a Múnich. I la nevada que treballa que és Múnich, perquè l'Ajuntament de Múnich sí que ha creat escoles professionals potents, i és on té l'experiència des de 1905 que és Steiner. I per tant, d'alguna manera, és una Alemanya que no només fa filosofia, sinó que també treballa. Una mica per això deia del binomi entre Spranger i Steiner, entre el psicòleg, que té aquells models de vida, i que marca també una certa orientació, i que és Steiner. Bé, una mica, no sé si... Bé, no és contestar-li, sinó que és dir gràcies per les suggerències, gràcies per les fugues que podem fer, i és obvi que encara hi ha coses que no les tenim clares, i també hem de dir que la documentació que tenim a vegades és fragmentària, però que en Galí va cobrar, això li puc... Això és a dir, que tant...
Però per tant, això... A mi, perdó, no ho sé perquè jo no ho he seguit, però a mi em fa sospitar que si va cobrar, en Xirau el va fer treballar.
Bueno, sí,
per
bueno,
mi,
sí.
Que si va cobrar, en Xirau li va dir, escolta tu. Per tant, si ell diu que no hi ha anat, això és una altra cosa. Això és una altra cosa. És que hi anés, si va cobrar,
Quan parlem d'això, per acabar, hi ha una cosa a oblidar, és que tot això era un projecte.
Sí, sí.
És que l'escola de la Generalitat, o només les unitats d'escola, quan va acabar la guerra encara no havia sortit la primera promoció.
Sí, que va durar 4 dies.
I havia acabat el batxillerat la primera promoció del DAN. O sigui, tot això eren promeses.
És que va durar 4 dies, sí. Recordàvem ahir en Renan, que són institucions per nosaltres molt mitificades perquè han sigut molt importants, però de durada tan curta que és sorprenent. Quan penses que la Universitat Autònoma, la cèlebre autònoma, la del doctor Siwan, doncs va durar 22 mesos, et quedes parat i dius, bueno, i quina llàstima, eh? Sí, sí. Perdó, el doctor Montserrat.
És molt clar que el 34 hi ha una crisi molt profunda i després en el 35 hi ha una qüestió que passa dins del partit on quedaran relegats bona part dels responsables inicials. És una polèmica interna que es veu de justícia social. I aleshores es constata que si mires tota la publicació del projecte de l'ordre oficial de premsa i justícia social, en centenari, tots aquests anys, l'última intervenció de Giral és del 33. És una intervenció molt breu amb motiu de la mort abans li fa un telegrama des de Madrid brevíssim. I just abans d'aquest mateix any és la seva intervenció pública, també és un breu, sobre la crisi profunda que ha patit l'Ajuntament de Barcelona, l'Unió Socialista, i ells ha de defensar de les crítiques que podem fer. Però el moment culminant em sembla que és el tractament, no per Xirau no tenim documentat, però sí per altres membres de l'Unió Socialista, que s'anem a Josep Miret, de la Joventut Socialista, que el partit fou creat per una minoria d'intel·lectuals i durant una llarga època la direcció del nostre partit perquè hi havia mans d'advocats, metges, catedràtics, arquitectes, filòsofs, i altres companys de professions liberals que foren els primers de comprendre, i això els elogia, la necessitat d'iniciar un moviment socialista a Catalunya. Però avui la Unió Socialista és un partit completament proletaritzat que conviu sense hàndica amb la selecció intel·lectual del primer període. Per això costa de creure, no voldríem haver-ho de creure, que aquesta minoria selecta que estimem es senti ressentida pel seu allunyament de la funció directora. tingui lloc els mateixos obrers ja majors d'edat per resoldre els propis problemes. Si els intel·lectuals són l'establir pel contacte i la promiscuitat amb les americanes claves, les mans brutes i les cares per afectar, podran realitzar una labor educativa d'excepcional importància per evitar un domini del clan feudal de l'intel·lectualisme fins al
contacte. Quina mala bava.
És molt bé. I a més cal confrontar-lo amb un article del 24 d'en Xirau, que es diu Treballadors Espirituals, l'any després d'iniciar-se al partit, on ell defensa la col·laboració entre obrers i intel·lectuals, i nosaltres som els professors d'universitat treballadors espirituals. L'obrer també pot imprimir esperit amb la seva feina, estem tots en la mateixa fase. El 35 el partit decideix que no, hi ha un debat intern molt profund.
De fet, hi ha cop d'estat a l'interior del partit.
I el mateix llet, aquell 35, hi ha un moment on article diu intel·lectuals i obrers, els obrers intel·lectuals s'han de subordinar al proletariat industrial tal com defensen Marx i Lenin. Això no és Xirau, de cap de les maneres, era per documentar la desviació o la separació Xirau de l'Unió Socialista amb aquelles dades precises. No tant el 36, sinó ja crec que en el 34 és segurament el moment crític, i en el 35 jo crec que en el partit ja s'ha fet.
I gràcies, Josep. Jo podria afegir, els que el coneixem, el Josep, ja sabem com treballa, no hem de dir res, si no reconeix els seus treballs, d'una precisió de pulcritud exacta. Però hi ha un altre tema, que la política exterior també canvia, hi ha el tema que el 33 Hitler ja està al poder. És a dir, que jo crec que aquesta via reformista, utòpica, idealista, els mateixos sindicats, com pots unir escoles i sindicats o universitats i sindicats? Això està molt bé que ho diguin a finals del 28-29, encara que hi ha la crisi econòmica forta dels 30, però a partir del 33 hi ha dictadures a Itàlia, a Portugal, per dir-ho cronològicament, i finalment a Alemanya, i per tant aquella Alemanya que ells havien vist de les ciències de l'esperit, tots aquells intel·lectuals hi havien fugit i, òbviament, la lluita de classes tornava agafant brancides. L'acció d'en Comorera, claríssimament pel mitjà de l'ençà, que és evident, i això jo crec que deu durar fins la Guerra Civil, perquè dins d'aquest grup deu haver gent, i em consta que hi ha gent, que estava pel pacte amb els franquistes. I hi havia gent que estava per portar la guerra fins a la frontera. Vol dir allò que expliquen alguns, no? Que el 23 de gener... a la nit, quan alguns diuen hem de recular i hem de fer la retirada i abandonar Barcelona, hi ha gent que pensa que la guerra la guanyarem. D'alguns, per exemple, Emili Mira i López, que és tinent coronel responsable dels vegetàtics de la xarxa de la República. S'ha de tenir una ambició bàrbara, però evidentment s'ha de militar al Partit Comunista. T'has de creure el PSUC. I aquests no es creen al PSUC. Per això algun d'aquests diu, quan va caure Màlaga, el 37, després de la ferotge mortal de Cabella Pacta, això nosaltres som intel·lectuals, no podem permetre que nosaltres, per molta fidelitat que tinguem, hem de buscar un retrobament de les dues Espanyes, perquè si d'alguna manera hem buscat que la pedagogia superi les dues Espanyes, la contradicció que viuen, és a dir, que això els genera aquesta angoixa vital de que han fracassat estrepitosament en tots els programes de reforma. Directe.
La llei de votants ha fracassat. I si teníem interès a realitzar ràpidament aquesta llei, no era perquè fos just o perfecte, sinó que se sabien que amb aquesta llei havíem d'arribar a situacions revolucionàries. El problema és provocar la crisi abans que els altres facin el cop d'estat. I el que és el que hem fet abans, i el 1934, passant per la censura, sense cap problema, perquè l'aspecte era considerant la separació d'en Xirau. I clar, no es pot documentar que ell com pot demostrar que no està, però es pot clarament que les seves idees ja no hi són, que ell ja no ocuparà cap càrrec. El que sí que mantindrà càrrec serà l'estructura pedagògica republicana.
I ja sé que per un tema afegit, Cossío mai va militar cap partit, i ell es devia donar compte que aquí havia traït el mestre, que si el mestre no havia militat, per què ell va militar? Aquest és una contradicció personal, vull dir, com has traït el mestre? Si haguessis seguit l'exemple del teu mestre, tu no haguessis militat. Què van fer els homes de la Ile? Es van exilar, Castillejo se'n va a Londres i desapareix. És a dir, que van agafar una posició de neutralitat. Girau no podia agafar la posició de neutralitat. Havia de fer costat a la República, tot i que l'any 37 va anar al Congrés de Filosofia de Car a París i no va tornar. I Roure va anar i no van tornar. I bueno, que van tornar. Que van tornar, que siguessin pogut quedar exilats com d'altres. Com d'altres i no hagués passat res.
Flor.
Sembla que des de la... Ja el títol, que aquest article que heu citat sobre l'educació de Sol Poc Net, per exemple, l'enfocament que hi ha a Moribundo, el centre món i sexe, jo diria que si entenem que sense món no hi pot de sexe, passat una mica pel tot aquest aquest, i que és que l'estiu volent dir que fa la matrimoni, que no hi pot de sexe, o que fos Espanya d'aquest tipus, sí, o aquest tipus. Ara, el que hi ha un tema és més aviat. Com que l'amor, com molt bé dèieu, és un valor que fonamenta tot això, i per tant, des de la perspectiva del valor de l'amor, qualsevol acció acaba sent legitimada. Vol dir que si hi ha amor, qualsevol cosa, també en l'àmbit del sexe, és acceptable. I ell mateix acaba de dir, sembla que faci la perspectiva, que coses repugnants, filtrades a través del fruit de l'amor, poden ser d'allò més acceptable. Per tant, vistes que és el que jo diria, a mi no m'ha tant de riure, és a dir, que segur pot interpretar-se com un objectiu molt modern, tant o més que el llibre, per exemple, o altres.
Sí, probablement els comentaris i les postil·les fora de guió sempre són compromeses. Aquest article, estar a les hores completes, el vaig trobar jo, va ser una casualitat. Miri, jo seguia amb la pista a la Mili Mira i... I això té una anècdota personal, jo tenia el meu pare molt malalt a l'Hospital Clínic, va morir d'allò, però jo per matar hores va anar a la biblioteca, aquelles coses que passen a l'hospital, i anava a matar hores a la biblioteca del Clínic, i em vaig empassar una revista que deia Archivos Neurobiológicos, on escrivien doncs, una sèrie del que serien els pares de la psiquiatria espanyola. I allà em vaig trobar que, clar, que aquesta generació es va trobar amb l'impacte de l'arribada, que ja feia anys que es coneixien, de les teories freudianes. I clar, van haver de fer front també a una concepció de les noves teories sexuals i a una nova sexualitat. Hi ha un tema que era el de l'educació sexual, en una època del que encara no hi ha penicil·lina i que per tant doncs, encara hi ha molta mortalitat per sífilis. I per tant hi ha d'haver educació sexual entesa del punt de vista de la profilaxis. Llavors és curiós que durant l'època de la República hi ha una quantitat de congressos espanyols bàsicament d'higiene mental. I amb aquests congressos d'higiene mental bàsicament el tema de la sexualitat va emergent poc a poc. I en un congrés a Granada, em consta que hi va anar en Mira, que va parlar, però no es veu la conferència reeditada, o sigui, devia parlar, però sense portar el text i no li van publicar, i en Girau, i en Roure Parella, va presentar un text, un altre gironí, que és curiós, que parla, ell ha anat a Alemanya, i parla del tema, ell va del 30 al 32, veu els nazis pujant, però encara no l'agafen al poder. Llavors ell fa un article que defensa la pedagogia que li titula així en castellà, de l'aclaració sexual. Vol dir, ha d'haver sexualitat i educació sexual a l'escola? Sí, però per l'aclaració sexual, i punto. És a dir, és un pas molt important davant que no hi ve res. I en aquest mateix congrés en Girau escriu aquest article que es diu Educació Sexual. Li haig de dir que si vostè el llegeix les hores completes, aquí apareix 1927 com a obra, està malament. L'obra completa, amb el volum, que és el quart, no és amb aquest que he portat, que és el segon, és del 1935. És un lapsus, és un lapsus. Puc dir que jo aquest article el vaig trobar, el vaig reeditar en una revista, després el vam transferir a les obres completes a Antropos, i aquelles coses que hi passen d'infrenta, hi ha coses que desapareixen. Ho dic per situar-lo, no el 27, el 35. Ho dic perquè està molt a prop ja de Moribundo, 40, i del seu treball sobre la percepció dels valors. Per tant, està en aquest context. Probablement la seva interpretació és correcta. Si hi ha amor, si hi ha amor, doncs la sexualitat té sentit. El que no té sentit seria una sexualitat sense amor. I he dit que l'amor és la condició de possibilitat de qualsevol cosa. Si hi ha amor, tot està permès. Qualsevol cas, batega aquí aquella expressió Sant Agustí. Estima i fes el que vulguis. És a dir, que amb Sant Agustí té molt de sentit perquè està interpretant qüestions bíbliques, però que aquí en el cas concret de dir estimes i fes el que vulguis. Si estimes, fes el que vulguis. Si estimes, la sexualitat... És d'estimar per la sexualitat. Però vaja, avui en dia, a la cultura discotecatera nostra, això continua sent un atreviment, estima i fes el que vulguis, vull dir, no és el que es porta, em fa l'efecte, però almenys el que diuen a casa es veu que no és el que es porta, vull dir, la gent jove de casa, no dic jo,
És que es pot fer la lectura inversa, fes el que vulguis i estima. Sí. Ah, perdó. Alguna altra cosa? Doncs moltíssimes gràcies al professor Vilanova. Jo el que voldria dir és que si el text és més llarg, tant és. Per publicar es pot publicar més llarg. Vull dir, s'han de fer esforços per tallar, que després quedi malament, no. A l'hora de publicar-lo el podem publicar més llarg. I ara farem una mica de pausa, oi? De manera que 20-25 minuts, com que tots serem més o menys per aquí fora, ja indicaré quan tornem a entrar, i així farem una mica de break amb el cafè i pastes com ahir. Moltes gràcies.
Gràcies.